Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 180 de Dins l'estadi. 7 de 7, aquesta és la brillant estadística del Falset que està liderant amb autoritat el grup segon a la tercera catalana. Els del Priorat, liderats per un exgolejador pur i dur com Alberto López, estan en un moment molt dolç. I per això avui en volem gaudir amb la seva companyia, Alberto López, aquesta nit a Dins l'estadi. Però avui també us aproparem tot el que ha passat en aquesta jornada a casa nostra, on en destaca, per exemple, els 6 gols que ha fet aquesta tarda l'Agustí amb el Batea. Parlarem de tot això i de més coses que ens explica ràpidament Genís Pena al sumari d'aquesta nit.
A la tercera divisió, l'Escó aconsegueix una victòria en extremis i guanya per 2-1 contra el Vilafranca. A segona catalana, el Gandesa cau derrotat contra el Tortosa per 3-1 i es manté cinquè a la taula. A la tercera catalana, el Móra la Nova guanya el derbi contra el Corbera i es situa a un punt del Batea, que goleja el Sant Jaume per 10-1. El Ginestà s'emporta el derbi contra l'Horta i victòries de Flix i Pinell. I a quarta catalana, victòria de l'Olímpic al derbi contra l'Arnes i de l'Escó B contra el Benissanet.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
L'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit, són ara mateix les 10:04. Avui és diumenge, dia 19 d'octubre. Benvinguts una vegada més, un diumenge més a l'edició de Dins l'estadi. Avui 180 programes portem ja de Dins l'estadi. Ja saben que a partir d'ara mateix i fins a 2:15 de la matinada, el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta jornada, on podreu escoltar a partir d'ara Dins l'estadi. Avui amb el Genís Pena i el Xavi Salvador, què tal? Bona nit als dos.
Bona nit.
Bona nit.
Crec que he dit a 2:15 de la matinada.
Però sí, no. Vas
que no passa
fort,
res.
No, fort.
I a l'hora que tu vulguis.
L'invitat d'avui diu, ostres, a mi m'havien dit que abans.
Lo del late night de l'altra setmana t'ho vas perdre en sèrio.
Sí, sí, sí. 11:45. O sigui que estaríem una mica menys. Una hora i mitja de programa aproximadament, on repassarem tot el que ha anat així de jornada esportiva d'aquest cap de setmana al futbol de casa nostra. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER, aquí al 87.6 de la FM, o també per internet podem fer-ho. www.radiomoradebre.cat. Allí hi ha l'opció d'escoltar la ràdio en directe i també ens podeu escoltar des d'on vulguéssiu, des de qualsevol punt del món. A més, també els dilluns, a Ràdio Móra la Nova, Ràdio Andesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset, també podeu escoltar-nos en diferit. I avui comptem amb la presència aquí dins l'estadi de l'entrenador del Falset, l'Alberto López. Alberto, què tal? Molt bones.
Hola, molt bona nit.
Què tal, com estàs?
Pues molt content, en lo personal i en lo esportiu, en tot, o sigui, no em puc queixar de res.
Tot te va bé,
eh? De moment, sí.
Bueno, la temporada passada també es vas visitar, vam aprofitar que estàs per aquí Móra, vas venir a veure un partit de l'Olímpic, si no recordo malament, no?
Sí, l'última jornada.
I aquí també et vam invitar per a que gaudessis de la jornada amb nosaltres. Et vam desitjar jo sort en aquell moment, perquè tinguessis almenys sort, almenys per a entrenar un equip de casa nostra. I així ha estat. Després en parlarem tranquil·lament del per què, no? Al final fitxes pel Falset. Alberto, per començar, et volem conèixer una mica més. Així que toca el test de l'estadi. Si et sembla, comencem.
Vinga.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
Bé, doncs coneixem a l'Alberto López, avui el nostre invitat aquí a Dins l'estadi, l'entrenador del Falset Esportiu. Alberto, per començar, cançó preferida.
Jesus It's a Children, de George Michael.
L'hem trobat en un altre nom, espero no equivocar-me.
Ai, a veure si és una altra.
Espero que no.
És aquesta.
Ok? Perfecte.
L'important és que estigui la cançó. Sobrenom.
Em deien Craquito quan jugava a futbol, de petit.
Per què?
No ho sé, m'ho va posar un company quan jo estava al juvenil del Torreforta i mira, de sempre, però ara ja fa molts anys que no m'ho deien.
Un defecte?
Pues segurament és que sóc molt testarudo, que es diu en castellà, no? Perquè quan me fico algo al cap hi ha vegades que no sé anar si no és al 100%.
Una virtut?
Pues segurament la paciència, segurament.
Una mania?
Una mania? Pues en tinc moltes, però encara entro amb la cama dreta als camps de futbol.
Un somni esportiu?
Pues fer feliç a l'equip que porto aquest any, que crec que se mereixen això i molt més.
Un somni no esportiu?
Pues ser feliç amb la meva dona, amb la meva filla que acabo de tindre fa un mes ara i poca cosa més.
Una pel·lícula?
No acostumo a veure massa de pel·lícules. Sabria dir-te potser Filadèlfia.
El teu ídol futbolístic?
Raúl González.
Què fas en les teves estones lliures?
Pues ara mateix gaudir de la meva filla i veure futbol, molt de futbol.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Pues amb una mica més gran cara, més vell, amb més experiència i espero que molt feliç amb la família que tinc.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta? O en aquest cas, amb quin entrenador de la categoria que coneixis sentes admiració?
Jo sento respecte per tothom que se dedica a això del futbol, però crec que de canviar-me la samarreta amb algú... Amb un jugador que jo tinc aquest any, que no puc fer-li jugar massa estona, amb el Jordi.
Si no estiguis entrenant al Falset...
Pues si no estigués entrenant al Falset, segurament estaria mirant futbol pels camps de regional, de totes les categories, escoltant alguna oferta, perquè sempre m'arriba alguna. Però mira, de moment estic entrenant allà, estic molt content i les coses estan sortint molt bé.
Un gol especial que recordis, dels molts que has fet?
Recordo amb molt de carinyo dos que vaig fer al camp del Baix, que ens va donar l'ascens de categoria amb les Redis.
Recordes algun especial amb l'Olímpic?
Vaig fer 20 i pico allà. Va ser una temporada algo rara i amb carinyo. Potser no me'n recordo l'equip que va ser, però va ser un que vaig agafar la pilota al bord de l'àrea, em van sortir tres defensors, diverses fintes, i al final també el porter doncs, vaig fer gol amb porta buida.
I quines botes utilitzes? Perquè no sé si continues, una de les teves manies continua sent continuar amb les botes de futbol.
Sí, jo faig servir la Copa Mundial d'Adidas.
I per acabar, quin ha estat, aquesta és bona pels entrenadors, quin ha estat el teu millor entrenador?
Jo sempre me quedo amb algo positiu de tots els que he tingut. Penso que tothom que dedica temps als jugadors de futbol sempre hi ha algo que et marca i te queda, no? Potser me quedo pels records i per la bona etapa que vam viure els 3 anys quan vaig estar a Riudoms, que van ser, bueno, 2 anys i mig, molt bons, i amb un molt bon camp de futbol de gespa natural, un molt bon grup dintre del vestidor, i al final... L'entrenador també va saber gestionar tot allò perquè funcionés i me quedo amb l'Enric Mir.
Molt bé, doncs aquest que avui parlem és l'Alberto López, és l'entrenador del Falset Esportiu, que també té passat amb l'Olímpic de Móra d'Ebre. De tot això en parlarem aquesta nit aquí a Dins l'Estadi.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Final molt romàntic,
eh? Joder, eh?
És molt romàntic, Alberto.
Està a punt de plorar.
És romàntic o no, Alberto?
Bueno, tothom crec que tenim la part sensible, no?, dintre, no? I hi ha gent que li costa més mostrar-la i gent que menys. Aquesta és una cançó que vaig ballar amb la meva dona per primera vegada i marca molt i és molt important per mi.
I tant. Veig que sí que ho és, doncs, eh?
I tant.
Bé, doncs, de seguida parlem amb l'Alberto, de seguida repassem tota aquesta jornada esportiva a casa nostra, però abans, recordin que hem de fer la pregunta de la jornada a dins l'estadi. Per cert, abans de començar ja i de llançar aquesta pregunta, que el dijous, com ja molts oients sabran, vaig deixar Ràdio Móra d'Ebre, i avui, clar, deixes Ràdio Móra d'Ebre i avui tornes, doncs diré, què passa aquí? deixa Ràdio Móra d'Ebre, però de moment dins l'estadi continuem com sempre. Així que almenys els diumenges podreu escoltar-me i podreu seguir-nos per aquí.
No patiu, estimats oients.
No patiu, que de moment estem aquí.
Continua aquí.
Per cert, que tenim la pregunta ja per aquí preparada o encara no?
Sí, està, però Javi me sembla que és el que no està preparat.
El cap de setmana que ve, del dijous 23 al diumenge 26, recordin que arriba una nova edició de la Fira de Móra la Nova. No sé si has estat alguna vegada, Alberto.
No he estat mai. Doncs m'he quedat una mica...
Hauries de vindre, Alberto.
Sí, si sí. Me convides tu, vindré.
Sí, sí, jo, el que vulguis.
A gran no me'l pac a casa, també t'ho dic. Dos de Móra la Nova, pues claro.
De la Fira, és molt important el que vaig a dir ara, que tenim tres tiquets per a sortejar la Fira del Vi. Dins la Fira de Móra la Nova hi ha també la Fira del Vi, on estan presents alguns dels millors cellers i cooperatives de casa nostra.
Que ja que dius de cellers, la Terra Alta va marxar en un sac de premis.
Ah, sí, segueix, vale.
Després de...
Diari d'Or, per al Millennium, la cooperativa de... Bueno, entre... Xavier Clua,
Xavier Clua.
De Vilalba dels Arcs.
Sí, sí, lo vi Millennium, boníssim.
Sí? Jo no l'he pogut provar encara, o sigui que ja des d'aquí...
Ja te'n portaré un gotet, que un la gotet, botella et farà mal.
Home.
La botella et farà mal.
Molt bé, doncs enhorabona a tots i no sé si també el podrem veure a la Fira del Vi de Móra la Nova.
Jo em sembla que sí, segur.
Bueno, de totes maneres... És la
futbol!
Fira del Vi de Móra la Nova, aquest proper cap de setmana, juntament amb la Fira, i la següent és la Festa del Vi de Gandesa.
I tant.
Que també és una fita molt important en quant al vi de casa nostra. Vins a part, que són molt bons, no sé si també t'agrada el vi, Alberto?
Sí, la veritat és que sí. No massa, els excessos són dolents, però una bona copeta
de vi. Bueno, però una bona copeta de vi amb la cançó que hem escoltat abans...
Bé, cuidado.
Això aixeca ampolles.
Premi.
Vinga, doncs, que avui aprofitant que tenim l'Alberto López, l'entrenador del Falset, òbviament la pregunta va per aquí. Quina és la pregunta d'aquesta nit, Javi?
Creieu que el Falset esportiu aconseguirà l'ascens? Avui, recordem, sortegem tres tiquets per a la Festa del Vi. De Móra la Nova, per la Fira del Vi. Però...
La Fira del Vi. Quan has fet aquesta pregunta, l'Alberto fa uf. Què n'has de dir d'aquesta pregunta, Alberto?
Bueno, pues penso que és massa aviat per parlar de tot. El nostre objectiu és anar entrenament, no? Perquè... Nosaltres estem vivint una època molt bona ara d'aquesta fase, però encara queden 7-8 mesos de competició i això es fa molt llarg. Està bé que facis la pregunta, però és la nostra il·lusió treballar per quedar el més amunt possible i amb l'equip que tenim, pues, penso que no hem de descartar res, però l'objectiu que el marca el club no és aquest. Mm-hmm. És passar una bona temporada... marca una imatge el més identificada amb el club possible i, bueno, mantindre la categoria jugadament. Després, l'ambició meva, l'ambició del grup i l'ambició dels jugadors està clar que és una altra, però, bueno, deixem passar el temps i no precipitem una mica els comptes.
El que sí que queda clar és que 7 jornades, 7 victòries, perquè, bé, la derrota contra el Vilaseca la podem comptar com a victòria perquè al cap i a la fi compta com a victòria. El partit va ser una derrota, va ser la primera derrota de la temporada, però com que al final, per a l'inescent deguda, doncs va aconseguir els 3 punts, compta com a victòria. Per tant, 7-7, inici molt prometedor, ja porteu 4 punts d'avantatge respecte al segon, i per tant, doncs, els números, és obvi que criden a l'optimisme. Recordo que fa 2 anys amb el Gerard Font, el Falset va estar també a punt de... Jo crec que la Lliga dura 2 o 3 partits més i pugen, no? Ja sé que van començar una mica més irregulars i la recta final de Lliga va ser espectacular. No sé si t'han parlat també d'aquesta edició. També estava l'Aleix Martí abans que se n'anés a l'Escó. I la veritat és que va ser una temporada
brillant.
Amb el Gerard i va estar a punt d'entrar a la zona de promoció. I al final es va quedar...
Sant Pere i Sant Pau, no?
Sí, va quedar fora per molt poc. Aquest any sí que no recordo, no m'atreviria a dir si és la millor arrencada del Falset en la història, perquè no em coneixo la història del club, però sí que dels últims anys me fico la mà al foc i no m'hi cremaria que és la millor arrencada dels últims anys del Falset esportiu. Això sí, 7-7, no està gens malament i aquests números criden a l'optimisme. Òbviament en parlarem del Falset esportiu, amb l'Alberto López, el seu entrenador, però abans hem de començar pel principi perquè tenim també nova victòria de l'Escó, així que anem a parlar de la tercera divisió.
Anem a parlar dient ja que, i avisem que té fans, no sé si ha fet campanya avui el nostre invitat.
Sí, ja té comentaris.
Té un munt de comentaris, ja.
Molt bé.
Així que, quan vulgueu, comencem a repassar.
Molt bé. Primer comencem la tercera divisió, després ja farem un cop d'ull als comentaris. Suposo que avui l'Alberto, a més avui estan tots contents, que ha guanyat 6-0. Per tant, doncs, això sempre ajuda. Avui tots a escoltar l'entrenador. Si no, això també forma part de l'entrenament. Si no, no es juguen el cap de setmana.
La setmana que ve no està convocat. Avancem.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs som i comencem per la tercera divisió, grup 5è, jornada número 9, amb el Vilassar de Mar 1, Terrassa 3.
Martinenc 0, Figueres 0.
Manlleu 1, Castelldefels 0.
Sant Feliuenc 2, Masnou 3.
Cerdanyola del Vallès 1, Sabadell B 3.
Escó 2, Vilafranca 1.
Montañesa 2, Palamós 0.
Peralada 1, Prat 1.
Europa 2, Pobla de Mafumet 1.
I Gavà 3, Rubí 1.
L'Europa i el Peralada comparteixen el lideratge de la primera divisió amb 18 punts cadascun, 17 per a la Pobla de Mafumet, 16 punts per a un grapat d'equips, Rubí, Sant Feliuenc, Escó, que és 6è, i Masnou. Tenim ja la part baixa de la classificació, en zona de descens, el Prat amb 6, juntament amb el Figueres, i tanca amb 3 punts el Castelldefels.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs, com dèiem, victòria important de l'Escó avui contra el Vilafranca, quarta victòria ja de l'Escó com a local en un partit que els locals han començat guanyant amb un matiner gol d'Ivan Cristino. Una pilota llarga que la recollia Gerard Roger, la línia de fons, i cedia cap enrere per a que acabés a la frontal de l'àrea un Cristino, després d'un rebuig, engaltava un potent xut a la base del pal que avançava el conjunt esconenc. L'Escó ha guanyat tranquil·litat a partir d'aquests moments i ha transicionat al Vilafranca. Passats ja els 10 primers minuts de partit, José Ramón anotava el segon gol del partit a la sortida d'un córner, però el col·legiat l'anul·lava de forma molt rigorosa per falta del capità esconenc en el salt, és a dir, falta en atac. L'Escó no dominava amb claretat la pilota, però sí creava, en canvi, més perill sobre la porteria rival. Precisament, just quan més controlat tenia el partit, el conjunt esconenc arribaria el gol de l'empat del Vilafranca. Una bona centrada en banda esquerra, rebotava en un defensor esconenc i acabava el pal. Posteriorment, Bernat ha estat més ràpid que Xiné en arribar a la pilota i aquest aconseguia igualar el marcador posant l'1-1. Fins al final del primer temps, l'Escó disposat de fins a 3 bones ocasions per a tornar a avançar-se en el marcador, però com dèiem, amb l'1-1 el marcador s'arribaria a la mitja part. De cara a la segona meitat, tots dos equips eren sabedors que assumir riscos els podia suposar la derrota i les dues defenses s'han imposat de forma clara als seus atacs. L'Escó ha anat progressivament tancant el seu rival en la seva pròpia àrea en busca, com dèiem, del gol de la victòria. La part final del partit ha estat emocionant amb diferents arribades de l'Escó que volia sentenciar el partit, però no seria fins a l'últim minut del descompte quan Taranilla enviava una centrada al segon pal on Galceran rematava de cap al pal contrari, superant d'aquesta manera per alt a Marc Ramírez, el porter del Vilafranca, i aconseguia d'aquesta manera el gol de la victòria, finalitzant el partit de la mateixa forma que l'havia començat. La propera setmana, Palamós-Escó, un Escó que ha aconseguit aquesta important victòria que el situa, com dèiem, 6è amb 16 punts, a només 2 del lideratge que ocupa ara mateix Europa i Peralada. No sé si el nostre invitat avui, l'Alberto, segueix la tercera divisió.
Una mica, sobretot.
Estava una mica de futbol territorial, però sí que...
Sobretot a l'Escó, perquè, bueno, vaig coincidir també quan la seva etapa a tercera catalana, i com passa que, bueno, això queda lluny per ells ja, perquè ja són quasi... I, bueno, i sobretot també la Pobla, perquè tinc una amiga ja entrenant de segon entrenador, Manel Cazorla, i, bueno, intento estar informat de tot, però, clar, no arribo a tot, no puc arribar.
No s'hi pot arribar.
No arribo a tot.
Bé, doncs, això en quant a la tercera divisió. Abans de la segona passem per la primera, perquè a la primera catalana tenim la victòria de la Rapitenca per 3 gols a 0 contra el Torreforta, important victòria de la Rapitenca, dels nostres companys Barro i Marc Bernet, que bé, perdó, la Rapitenca allí juga...
Ojo, Edu, ojo.
Sí, que ara m'he fet mal, eh? La Rapitenca ha guanyat 3-0, on juguen el nostre company Marc Bernet i Barro és a l'Amposta.
Això és targeta.
El que passa que, clar, el seu passat... A Sant Carles de la Ràpita no passa desapercebut. L'Amposta ha perdut el camp del Balaguer, 3-1 aquesta jornada. 3-0 guanyant la Ràpita contra el Torreforta, 3-1 ha perdut l'Amposta al camp del Balaguer, en aquest cas sí, amb el Marc Bernet, titular avui davant del Balaguer. No ha pogut ser en aquesta ocasió, també ha jugat Barro, tot el partit, Joan Barrufet i Marc Bernet, que no han pogut fer res doncs, per a evitar la derrota de l'Amposta al camp, com dèiem, del conjunt del Balaguer per 3 gols a 1. I ara sí, després del repàs a la primera catalana, anem cap a la segona perquè també hem de parlar d'una derrota, en aquest cas del Gandesa.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs, segona catalana, grup 6è, jornada número 7, amb el tancat 1, Camarles 2.
Ampolla 2, Jerús Catalonia 1.
La Canonja 2, Alcanar 0.
Cambrils 0, Vilaseca 3.
Jesús i Maria 3, La Cava 2.
Remolins Vitem 1, Roda de Barà 4.
Tortosa 3, Gandesa 1.
Escola Sant Pedro i Sant Pablo 1, Campclar 2.
I Deltebre 1, Valls 3. El Vilaseca és el líder de la classificació amb 17 punts, seguit de la Canonja i el Jesús i Maria, que en tenen 15, i el Tortosa, després de la victòria d'aquesta tarda, se situa a quart amb 14 punts, superant amb un punt més a Gandesa i Ampolla, que en tenen 13. El Gandesa ocupa ara mateix la cinquena posició, està a 4 del líder. Pel que fa a la part baixa de la classificació, tenim amb 6 punts a Camarles i Campclar, juntament també a Sant Pere i Sant Pau, i tanca amb 3 punts el Tancat.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Rafael Navarro.
Partit on jo crec que al Gandesa no se li pot recriminar res a cap jugador. Els jugadors s'han buidat. I, bueno, un partit més que ens ha faltat molt encert de cara a porteria, perquè un partit, val a dir també que la primera part Tortosa ha tingut ocasions, ens ha marcat a la part final, però durant la primera part ha tingut ocasions, i, bueno, ens han fet gol quan més mal ens ha fet, un al minut 46-47, al final de la primera part, i l'altre gol que ens mates després de fer altres l'1-1, estem col·locats, estem ben situats, estem pressionant, estem robant pilotes, estem acabant jugades, estem tenint ocasions, el partit sembla que s'està decantant de cara al nostre costat, i una pilota que surt rebotada, fica la cama freda a un, no sé si és un centre o un xut, que surt rebotada, i la pilota queda a marxa rebotada, arriba al seu punt que havia sortit en aquell moment Arnau, i ens marca el 2-1, i això crec que ha fet bastant mal, i a partir d'aquí, però bueno, i han ficat més cor o més il·lusió que no pas bon joc o bon posicionament o bona organització, i després a les contres, pues bueno, ens fer el tercer gol a una contra i després sí que hem patit una mica més, tot i així a l'últim minut no hem deixat de lluitar. Crec que tampoc l'arbitratge tampoc mos ha favorit en cap moment, al contrari, que des del primer moment que ha estat molt pendent inclús de la banqueta, ha estat pendent de recriminar-nos-ho tot, qualsevol falta de Gandesa per així que fos targeta groga, i bueno, però bueno, això ja sabem que és una batalla perduda, que no es pot lluitar contra això, i seguim. Sembla que hi ha un partit igual d'important o més important contra el Vitem.
Bé, doncs, derrota, com dèiem, del Gandesa al camp del Tortosa. Ens ho explica i ens en donen més detalls el Genís.
Tortosa 3, Gandesa 1, partit a priori molt disputat i bonic, on hi havia d'haver-hi molta igualtat. I, de fet, així ha sigut fins al final de la primera part. El Tortosa la movia molt bé, però el Gandesa sortia molt bé a la contra. L'àrbitre, faltant pocs minuts pel descans, s'inventava una falta perillosa contra el Gandesa. Javi Assign aprofitava la sacada per abatre molt bé a Rojas. A la segona part, el Gandesa sortia molt centrat i amb idees renovades, i als 10 minuts Guiu tenia una ocasió que acaba sortint creuada. 3 minuts després, Dilla enviava la pilota per damunt del travesser en 1 contra 1 contra el porter. I sobre el minut 60 era quan Frede recollia una pilota a la frontal i amb un xut ras amb efecte l'enviava al segon pal, impossible per al porter. 1-1, i a partir d'aquí arribaven els millors minuts del Gandesa. Aquests millors minuts, però, coincidint amb les males decisions arbitrals. No, Javi, explica que la que ha passat amb Genís, no? Que Genís Quella, una caiguda molt dura.
Sí, segur, una caiguda tothom, no? Molt fea, que caia completament d'esquena, s'ha sentit lo cop i tot, i ni l'àrbit ni... Bueno, el Tortosa tampoc se'l pot culpar, no? Ell seguia fent el joc. De fet, jo crec que qui té que parar el joc en estos moments és l'àrbitre, de dir, se para el joc perquè hi ha una persona que s'ha pogut fer bastant mal. De fet, el partit ha seguit 2 i 3 minuts, el Tortosa aprofitava en contra, tancant el Gandesa a la seva àrea, i aquí no passava res, i a partir d'aquí ha vingut una... Bueno, la banqueta s'ha aixecat, està clar, demanant que s'aparés el joc, Julià crec que li ha demanat al Linier, i a partir d'aquí sí que ha parat el joc, s'ha interessat una mica pel jugador, però el Linier ha demanat que l'àrbit anés a parlar amb ell, expulsa Julià, i a partir d'aquí el Linier se fa el seu partit, se busca anar en contra del Gandesa, en un munt de jugades que venen a continuació. Jo tampoc vull dir que el Tortosa no sigui clar i mereixedor del partit. Està clar que el Tortosa té un gran equip, que ho ha demostrat, però simplement, i m'agradaria fer una crida, sobretot a partits com estos, que possiblement són interessants de veure ja pels espectadors, i que decisions arbitrals se carguen el partit i la emoció que hi ha al mateix partit. Possiblement el Tortosa hagués pogut guanyar igual, sí, perquè no, o hagués pogut donar un empat, però en cosa de 5-6 minuts s'ha decidit un partit que podia estar totalment obert fins al 90.
Bé, ho diu Rafael, és una batalla que molt poques vegades se podrà guanyar, totalment. I bé, el Gandesa, a partir d'aquí, doncs li sortia tot malament, no? Perquè amb una contra ràpida, després d'un rebot, acabava suposant el 2-1. Es passava del possible 1-2 al 2-1. I el Gandesa no ha baixat els braços i s'ha topat amb un àrbitre que, a part, no xiulava un penal sobre Dilla, després un altre penal, un possible penal sobre Josep Domènech. I bé, el Tortosa buscava molt a la contra al final i trobava recompensa fent el 3-1 definitiu en una jugada que també partia en possible fora de joc. El Gandesa torna a casa decepcionat i s'haurà de refer la setmana vinent contra el Vírem.
Era la presentació de tot el futbol, sí, del Tortosa, no? També, la que
sí, possiblement tot això fa un pes a favor de que passen aquestes coses. Si fiquem arbitratges amb poca experiència a camps que estan a rebossar, que és que no sé, s'hauria de tindre una mica de tacte i en certs partits mirar de ficar un arbitratge que sigo almenys al nivell del partit.
A veure, com ho veus això?
Jo el tema dels arbitratges intento no opinar, perquè penso que al llarg de la temporada segurament els àrbitres s'equivoquen a favor teu i s'equivoquen en contra teu. És una professió molt difícil, pensar que hi ha més a categories on no tenen línies ni res d'això, pitar fora de jocs, pitar segons faltes dintre l'àrea en tema de pilotes aturades i tot això, és complicat. El que passa que sí que és veritat el que diu el company, que en tema de falta d'experiència de molts arbitratges de gent jove que està progressant molt ràpid per tema de filosofia, no, bueno, que no n'hi ha, o que la federació està reduint molt el tema de marques en les proves físiques i tot això per intentar agafar gent jove que pugui tirar més força de baix i reduir una mica el tema d'arbitratges, doncs, amb més anys i tot això, però clar, és una cosa d'ells. Jo no estic dintre, no sé com funciona ben bé. Parlo una mica de lo que conec d'arbitratges, que amics meus i això, però clar, és complicat, és complicat. I jo sóc dels que els meus equips sempre ho dic, que l'arbitratge, si intentem ajudar-lo encara que s'estigui equivocant, penso que serà molt millor que no que protestem cada jugada, perquè ells continuaran pitant la setmana següent i possiblement amb expulsions i tot això el que se veurà perjudicat és l'equip o el jugador que protesti o s'enfadi o coses d'aquestes, però clar, és complicat, entenc que és complicat.
Jo el que només diem, un partit que era net, no era un partit brut o complicat. O sigui, jo crec que l'ha complicat més l'arbitratge que no el simple fet de que el partit ho fos, perquè Tortosa és un equip que et demostra que vol jugar, l'Ogandesa és un equip que sí que s'aguanta, però quan surt va a jugar, llavors no hi ha entrades, allò que dius, forçades. Però bueno, suposo que ha digut ser una decisió d'ell quan ha digut sortir al terreny de joc, i l'empresa així, perquè quan ho fan durant 90 minuts és que inclús els primers minuts han hagut tres entrades calcicades, que el jugador se té que recol·locar la bota i no ha vingut res, i tres vegades de reincidència en 10 minuts. No
bé,
sé.
El tema d'arbitratge és que estaríem parant molta estona. De totes maneres, nosaltres hem de seguir avançant. Un Tortosa que amb aquesta victòria se situa a quart amb 14 punts, per tant avança amb un punt més al Gandesa després del derbi d'aquesta tarda.
I el que sí que he dit, gran Tortosa, gran Tortosa. Se mereix estar...
És un dels favorits, en principi, també per a pujar, no?
No, i...
Sí, l'any passat va fer una segona volta molt bona.
Va estar a punt, al final.
Al final, això i en guany, clar.
Bé, és difícil comentar aquestes coses que dia, perquè tampoc volia que es tapés el gran treball del Tortosa.
No, jo crec que queda clar que has volgut diferenciar una mica el que era el partit del Tortosa amb l'arbitratge. Bé, abans d'anar a la publicitat, perquè de seguida anirem ja a la publicitat, al principi, quan estàvem parlant d'aquesta pregunta de la jornada que fem avui, en relació al falset, el Javi deia que hi havia bastants comentaris i abans d'anar a la publicitat volem repassar-los.
Pues sí, hi ha fans. A la pregunta, creieu que el falset esportiu aconseguirà l'ascens? Què dius, Genís?
No he dit res. No,
que hi ha fans i tot aquesta nit. Per cert, abans que continuï, un petit apunt. Avui, per a la gent que vulgui participar a lo dels tickets del vi, que ho especifiquin. És a dir, vull lo del vi, perquè moltes vegades saps què ha passat...
Ara veuràs un munt de comentaris borrats, potser...
Aquí es demostrarà qui escolta el programa ara mateix i qui no.
És que
jo crec que aquí no ens escolta ningú.
Tens raó.
És que al final...
Ara sabrem que mos escolta.
És que al final s'ha de jugar...
Si algú posa, aplaudim, jo et juro.
Sí. Perquè saps què passa? Que a vegades a la gent li toca sense escoltar el programa. Pues en aquest cas li tocarà lo que toca, no? Lo del vi, que és lo que avui sortegem. Dit això, podem continuar, Javi. Cuida la girafa. Que té el coll
esclat. És que està una miqueteta... I a veure si solto... Ui, quasi. Bueno, va, anem al Facebook, que és el que ens toque. A la pregunta, creieu que el Falset Esportiu aconseguirà l'ascens? Hi ha respostes bastantes. N'hi ha una de David Gómez, que diu, si segueix en aquesta línia segur que sí. Òscar Sánchez, que diu, jo crec que sí. Josep González, que diu, si segueix amb el ritme, crec que sí. Sisko Méndez, diu, sin duda, gran equipo. Manel Sunyer, diu, porta una dinàmica molt bona, opino que sí. Aleix Martí, este segur que el coneixerà més, el nostre invitat d'avui. Si no baixem i estem pel que hem d'estar, tindrem opcions. No us puc sentir, però una abraçada al míster.
Un altre Aleix per tu.
I després tenim a Roger Marco, que diu, partit a partit. De moment portem una bona dinàmica, però el més difícil ens espera ara. Saber continuar amb aquest ritme de victòries i bon joc, i que no ens pugui la pressió d'estar on estem.
Xiquet, Roger, que bé parla, tu.
No sé, com s'ho curra, no?
Espectacular, eh?
Vol la titularitat. La titularitat. Bé, doncs, en tenim ja uns quants de comentaris. Una mica, sobretot els teus jugadors, no? Una mica, en aquest sentit, tranquils. Sí que és veritat que porteu el bon camí, però que tampoc cal fer volar.
És que queda, és que queda moltíssim. Queda un món, queda un món. I a part, ja et dic que nosaltres penso que el que hem de fer és treballar cada entreno com estem treballant ara, la implicació màxima que tenim fins al moment, i amb això ja, després al mes d'abril una cosa així ja parlarem a veure on estem, què és el que podem fer, i aleshores si voleu pues torno a vindre una altra vegada i fem la pregunta si se pot fer, i si no pues ja veurem, és que ara és massa aviat.
Molt bé, recordin que podeu seguir dient la vostra al Facebook durant tot el programa, ho anirem repassant.
Tenim una altra de José Manuel que diu, con un poco de suerte sí. I ara són així, ja les hem repassat totes les que hi ha.
Molt bé, perfecte, doncs nosaltres anirem a la publicitat. Recordin que poden anar dient la vostra en aquesta pregunta de la jornada dins l'estadi per a aquells que vulguin participar al sorteig d'aquesta cata de vins, aquests tíquets per a gaudir dels bons vins que hi haurà a la Fira de Móra la Nova. Doncs especifiqueu al vostre comentari que voleu participar a lo de la cata de vins,
a veure quants n'hi cauen.
A veure quants n'hi cauen. Vinga, que són ara mateix les 10:34, 2 minuts, i tornem ja amb la tercera catalana. Moment també serà per a parlar del Falset Esportiu. Estan escoltant dins l'estadi. Ara sí, som-hi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, T'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
183a edició de la Fira de Móra la Nova, del 23 al 26 d'octubre. Visiti la fira, més de 170 expositors i més de 700 firmes comercials representades. Fira de Móra la Nova, la fira.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs. Sabors d'abans. Ginesart, Carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginestar.
I ara també elaborem el nou i únic licor de cervesa artesana. Prova'l, et sorprendrà.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977-42-1236. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Respira, descansa. Les Capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
La Fira de Mora la Nova és també la Fira del Vi. Visiti els nostres estands i podrà degustar els nostres vins. Venda especial de tiquets de tas, de gastronomia i venda de vins als estands dels cellers. 183a Fira de Mora la Nova, del 23 al 26 d'octubre.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i som altre cop. Són ara mateix les 10 i 39 minuts. Encetem ja la tercera catalana. Recordin que estem oberts encara en aquesta pregunta de la jornada, que és la següent, Javi.
La pregunta és, creieu que el falset esportiu aconseguirà l'ascens?
Molt bé, recordin que si a més volem participar al sorteig d'aquesta cata de vins a la Fira del Vi de Mora Nova, ho heu d'especificar, eh? Fiqueu, a part del comentari, fiqueu que voleu participar al sorteig i així a la part del final del programa sabrem doncs, qui està interessat realment en aconseguir-ho. Així que deixem...
Ja hi ha un comentari, eh? Especificant.
Tenim un oient.
Tenim un oient que diu, a mi no em contesteu per a la cata.
A mi no.
Bueno, a un altre? Ah, però així en tenim dos ja.
Bueno, veus? Ja està bé.
Joder.
Bé, doncs aneu dient la vostra. Nosaltres, mentrestant, anem ja encetant la tercera catalana, que és el que toca en aquesta part final de programa. Recordin, tercera catalana, quarta catalana, poliesportiu i futbolistes venecs al món.
Tot de cop.
Així, sí, sí, tot de cop, però tranquils que això va ràpid. Comencem, tercera catalana. Som-hi.
Cadena Ser.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'Estadi. Tercera catalana. Resultats i classificació.
Bé, una categoria que no és el grup segon. De seguida en parlarem del grup segon amb el falset, però sí que l'Alberto aquesta categoria la coneix.
Bastant.
La coneixes del teu pas per l'Olímpic. Així que anem a fer un cop d'ull. La Sénia 2, Santa Bàrbara 3.
Batea 10, Sant Jaume 1.
Hola, ahí.
Aldeana 2, Roquetenc 0.
Ulldecona 0, Pinell 3.
Horta de Sant Joan 1, Ginestà 3.
Alcanar 2, Campredó 2.
Ametlla de Mar 1, Flix 3.
Mora la Nova 1, Corbera 0.
I el Perelló 4, Godall 1. El Batea, juntament amb el Perelló, són líders, amb 16 punts. Tot i això, el dissabte per la nit, com a líder va dormir Mora Nova, que ara mateix és tercer amb 15, a un punt del líder. Va dormir líder i ho van celebrar com Déu mana, no?
Sí, xiquet.
Ja està bé. Godall i Roquetenc, quart i cinquè, respectivament, amb 13 punts cadascun, 12 per a Aldeana i Santa Bàrbara, 11 per a l'Horta de Sant Joan, 10 per al Frix, 9 per a Pinell, 8 per a Alcanave i Ginestà, 7 punts per a Ulldecona i Corbera d'Ebre, 6 per a l'Ametlla de Mar, i en zona de descens, 5 per a la Sénia, 4 per al Sant Jaume d'Enveja, i tanca amb 2 punts el Camp Redó. Així està la classificació, que són els resultats sorprenent el Batea, 10-1 contra el Sant Jaume d'Enveja. Està en un moment de forma brutal.
On fire.
I 6 gols de l'Agustí, que fa una escalada important per aconseguir el pitxitge aquesta temporada. Aquestes
golejades normalment van bé.
Li han digut dir lo del carpe diem. Epa!
Epa, anem a por ello, no?
Som-hi.
Vinga, el que sí que anem a explicar-vos és el partit del dissabte, el Móra Nova 1, Corbera 0. Ràpidament en parlem.
Atlètics de Móra la Nova. Club de futbol Corbera d'Ebre.
En línia, Albert Lizaso.
Bueno, no, que ahir va ser un partit, la veritat, va ser un partit molt difícil, no? Corbera, sabem les individualitats que té de jugadors, sé que té molt bon equip, l'havia dit jo contra el Ginestar, i, bueno, sabíem que seria un partit molt difícil i que havíem de lluitar molt, no? I la veritat és que el que va lluitar molt va ser un futbol molt directe tot el partit, no? Però no obstant, el Móra la Nova doncs, va estar dins el partit tot el partit i vam tindre el premi doncs, de guanyar, no? Va ser un resultat molt bo per nosaltres perquè, dic, en primer era un derbi i segona, que guanyar ahir era molt important.
Bé, doncs, important victòria, això sí, del Móra la Nova contra el Corbera d'Ebre, un Corbera que també havia fet un inici de temporada molt prometedor, però que després va agafar la mala dinàmica i el va portar a la part baixa de la classificació on està ara mateix, tot i que bé, tampoc no cal fer treure les alarmes perquè la Lliga tot just acaba de començar, no? Jornada número 7 i el Corbera és 14 amb 7 punts, el Móra la Nova, com dèiem, que aquesta victòria contra el Corbera d'Ebre li va servir per a ser líder la nit del dissabte. Genís, va sortir a la segona part, per tant, la primera part me la podràs resumir perfectament, perquè estaves a la banqueta, o sigui, suposo, no?
Sí, passant calor, que fotia una calor, i amb una de les banquetes de Móra no es caigui del sol. I...
de cara.
Joder.
Era una visera, home.
No, bueno, posem les samarretes, així colgant de...
Sí, alguna cosa sí.
Bueno, però depèn de l'àrbitre, no t'ho
deixes. Ja, depèn de l'àrbitre, però estes van reiades, també, i no ens ho va dir.
Bé, doncs, 1-0, victòria per la mínima, un gol de Jacob a la mitja hora va servir per a que els tres punts es quedessin a casa, no?
Sí, va ser un partit que va començar bastant entrebancat. La veritat és que de la primera part se recorden poques coses, va haver poques ocasions tant per un equip com per l'altre, era un partit, no?, el típic de molt migcampisme, bastanta intensitat. Nosaltres sí que no estàvem tampoc del tot afinats, moltes imprevisions, els últims passes no acabaven d'arribar al lloc, igual que el Corbera. Eren dos equips que ho intentaven, però cap dels dos tenia domini ni ocasions clares, no? I al final, amb una jugada bastant aïllada, que Jacob se trobava per allà dintre l'àrea, li va caure la pilota allà davant i amb la caïda de Jacob la va posar així en punter exterior i el porter no va poder fer res, no? No va poder fer res i clar, és un gol psicològic perquè te'l fa a les acaballes de la primera part, amb una primera part que està molt igualada i este gol ja te condiciona bastant per a la segona part.
Sí, un Jacob Apasei que va fer la feina, eh? A la minut 32 va marcar el gol important per al Móra la Nova, que d'aquesta manera va certificar la victòria als 3 punts, que a més vas entrar per ell, no?
Sí, a la segona part. Sí que el Corbera ho va intentar més, no? però crec que el Móra la Nova, com portem tots aquests partits, defensivament estem molt segurs i passem pocs problemes. I llavors el Corbera sí que ho va intentar bastant amb pilota penjada i tal, però no hi ha cap ocasió claríssima allò que Ferran hagués hagut de salvar. Ferran està molt segur, dona molta confiança, para tot el que li xuten, no? però no va haver cap ocasió extremada, no? pel Corbera. I nosaltres a la contra també creàvem, vam crear 3 o 4 ocasions clares, que bueno, jo crec que la segona part sí que el Corbera va portar més la iniciativa, però va estar igualment igualada, no?
Bé, doncs, sí, important victòria en aquest cas del Móra la Nova. No sé si li ha sorprès a l'Alberto veure Jacob a més atlètics.
Bueno, me vaig assabentar que havia deixat el futbol per tema del negoci que es va muntar, sí. I això, i al poc temps el trobo a la pretemporada, allà en el partit amistós que van jugar per el tema de festivitats de Falset. Sí. Bueno, vaig parlar amb ell i vaig estar, m'alegro, perquè és un jugador que segurament podrà portar moltes coses al Móra la Nova, i l'Albert Lizaso segurament estarà content de tindre-ho a les files.
Sí. Home, quan va penjar la foto en les botes, molta gent va dir sí, home.
No pot ser de cap manera.
Està clar que...
Aquelles botes, per cert, les va despenjar per jugar a Ginestar. Però no li anaven bé, perquè segur que està a prop del pernil.
És que, un dia li vaig comentar, perquè, de fet, la foto que vam ficar de que Jacob penjava les botes li vaig fer jo. I clar, que al cap d'un temps, doncs, com que va tornar a despenjar-les, en aquest cas, per a jugar al Mora Nova, però les botes continuaven penjades. I li vaig dir, Jacob, home, ja que estàs jugant, aquestes botes les hauries de despenjar, no? Perquè que queda malament que estiguis jugant i que tingui les botes penjades. I efectivament les va despenjar. És a dir, que esperem que no les pengi en molt de temps. Bé, doncs seguim parlant de més partits.
Club de Futbol Batea.
Anem a parlar del Batea, eh? Tenim feina aquí per a parlar del Batea, perquè 10 gols, 10 a 1 contra el Sant Jaume d'Enveja, golejada.
Doncs sí, golejada del Batea, que bueno, ràpidament s'avançava al marcador, un partit que ha tingut totalment el domini, el Batea al seu camp. Quan te'n marca un, te'n marca molts seguits, i bueno, Agustí avui estava en estat de gràcia, i a la mitja part, però el resultat no era tan avoltat, no? Quan s'han guanyat 1-0, 2-0, 3-0, i ha fet el 3-1, el Sant Jaume abans d'arribar al descans, no? Un resultat amb 3-1 al descans, el partit estava encara bastant obert, però sí que a la segona part el festival golejador era espectacular i acabava amb 6 gols d'Agustí, un de Cristian, 2 d'Enric Sunyer i un de Amayo. Vull dir,
bueno,
partit bastant fàcil pel Batea, però que bueno, que segur que ha acabat solventant, diguéssim, a la segona part.
Més partits, anem al derbi, Horta de Sant Joan, Ginestar.
Club Esportiu Horta de Sant Joan. Club Esportiu Ginestar.
Bé, una victòria per al Ginestar que li va a la mar de bé, eh?
Doncs sí, Horta 1, Ginestar 3. Victòria contundent del Ginestar contra un Horta fluix que no tindria el seu millor partit. Els homes d'Àngel Guiu dominaven pràcticament tot el partit i ràpidament s'avançaven al marcador. Juanfran marcava el 0-1 al minut 22 i encarava molt bé el maig. L'Horta no s'apropava en perill a la porteria de Rafael i el Ginestar es trobava molt còmode al terreny de joc. Ja la segona part, Juanfran continuava la seva ratxa i feia el segon al minut 67. El 3-0 no es faria esperar i Àlex Bladé, un minut més tard, pràcticament sentenciava el partit. Ja les acaballes del partit, Sergi Rodríguez maquillava el marcador.
És brutal, lo Ginestar, eh? Que tothom no donava ni un duro, farà 3 jornades. Impressionant el que està fent.
Bueno, ha reviscolat, sens dubte, li va molt bé aquests punts que ha aconseguit en les últimes jornades per a sortir de la zona de descens. Està ara mateix 3 punts per sota del descens directe que ocupa ara mateix la sènia.
Joventut Esportiva Flix.
Anem al Flix, que també ha aconseguit una victòria important al camp de l'Ametlla de Mar.
Doncs sí, Ametlla de Mar, un Flix 3, un Flix que ha realitzat un partit molt complet des del minut 1 fins al 90. Ha aconseguit els 3 punts gràcies als gols de Porta, que marcava el 0-1, i amb aquest resultat s'arribava al descans. Porta que també acabaria fallant un penal, però no passaria res, no? perquè el Flix ja pràcticament tenia el partit sentenciat quan a la segona part Peral Llorenç, el petit, feia el 0-2 i Joel Carrillo ja encarrilava el partit fent el 0-3, un partit completíssim del Flix, no? que demostrava que és un equip que és el Flix, acabarà pujant, sempre té bon equip, no? I ho demostraven partits com el d'avui. Al final, al minut, després de fallar el penal Porta, al minut 85, l'Ametlla de Mar també de penal fer l'1-3.
I per acabar tenim la victòria del Pinell.
Club de Futbol Pinell.
Ulldecona 0, Pinell 3. El Pinell feia un dels partits més seriosos de la temporada. Els homes d'Àngel Álvarez ràpidament mostraven les seves credencials i anotaven el primer gol, deixant bastant atònits els locals. Gelti, l'autor del gol, no perdia el temps i al minut 25 ja havia completat el seu hat-trick. A partir d'aquí, el Pinell encara hagués pogut ampliar més el marcador abans de la mitja part. Ja a la segona, el ritme del partit seria més lent i tots els equips disposarien de menys ocasions. El partit avançava i la capacitat de reacció de l'Ulldecona seria bastant limitada. Ja les acaballes, Oriol, el porter del Pinell, aturava un penal que consolidava el 0-3 com a resultat definitiu.
Bé, doncs enhorabona també per al Pinell, per aquesta victòria. Una categoria que, com dèiem abans, l'Alberto també la coneix força, va jugar amb l'Olímpic de Móra d'Ebre. L'Olímpic, tot i això, no hi està en guany aquí, recordin que està a la quarta catalana. Però sí que, bé, contra aquests equips hi va jugar alguna vegada, per tant és important recordar-ho i suposo que la competició la segueixes una mica.
Pues sí, bastant, perquè bueno, és un grup que vaig agafar bastant de carinyo, sobretot per l'afició que hi ha, per la gent que va als camps i una mica per com se viu el futbol, no?
Et va sorprendre quan vas vindre cap aquí com més via el futbol aquí a les Terres de l'Ebre?
Ja ho coneixia, perquè allà a la part jo jugava allà a la part de Tarragona i sobretot quan abans se creuaven els grups d'allà amb els del tema de les Terres de l'Ebre i tot això. Sempre els de Tarragona deien, hosti, si la gent vingués i vivís el futbol com se viu allà baix, segurament molts equips no deixarien de pues, igual de desaparèixer o igual de patir tant per acabar les temporades, no? Perquè el tema de les entrades és molt important i des d'aquí animo a tots els seguidors a fer una mica de suport a tots els equips d'aquestes categories perquè si no serà complicat que continuï el futbol.
I després també recordo que vas estar a punt també de fitxar pel Corbera.
Bueno, de fet, tenia tot tancat amb el Corbera quan vaig sortir de l'Olímpic. El que passa que, bueno, vaig marxar de vacances i al final pues, se van trencar les negociacions en l'últim moment i ho vaig deixar. Ho vaig deixar i em vaig dedicar més al tema de formar-me com a entrenador i sobretot pues, a compaginar el tema de la formació amb el tema de les banquetes, no? Com a dirigir una mica en lloc de jugar.
Bé, l'Alberto, molta gent el recordarà per la seva temporada a l'Olímpic de Móra d'Ebre, on va aconseguir 20... quants gols?
25
gols, i recordo que els últims partits no es vas jugar del tot, no?
No, els últims 8 partits vaig desaparèixer del borrón i compte nova, que dic jo, van fer el canvi, bueno, són decisions tècniques
del
home, sincerament no, perquè clar, un jugador que porta gols i porta 20 i tantos gols i encara queden 8 jornades per acabar la lliga, pues agafar i sortir de l'11 sense una explicació, segurament part de culpa tindria jo, perquè cap entrenador se tira pedres al seu sostre, però una mica raro sí que va ser.
Ah, però suposo que vas fer amics també al vestuari de l'Olímpic.
Sí, bueno, jo allà no vaig tindre cap problema. Jo vaig entrenar, jo recordo molt bé l'Ivan Laguna, recordo el Santi, recordo, bueno, un munt de gent, Musta, molta gent, però clar, a veure, al final les relacions sempre te queden. El que passa que, clar, quan te passen coses d'aquestes, pues, moltes vegades pues, no és fàcil compaginar-ho bé.
Bueno, després de l'Olímpic tenies... sembla ser tot tancat amb el Corbera i al final no es va acabar de fer aquest fitxatge i ja vas deixar-ho, no?
Sí, ho vaig deixar perquè me va sortir alguna coseta més, però sincerament no, ni el no entrenar o l'entrenar només un dia, ni el dedicar tant de temps a desplaçaments per anar als partits i tot això, pues, amb 33 anys que tenia allà... me volia dedicar a altres coses, a part ja et dic que estava formant-me com a entrenador, estava entrenant també en futbol base i no podia tindre-ho tot, no podia tindre-ho tot i vaig decidir deixar-lo. Estava una miqueta també pues, decebut per el tema aquell de l'experiència que havia tingut a Móra d'Ebre els últims partits i bueno, per no generar res de problema ni res vaig dir, escolta, penja les botes i deixa-ho ja bé, has acabat amb 25 gols, ja està bé, no t'arrosseguis més que juguin els joves.
En quants anys ho vas deixar?
Acabava de complir 33. Podria haver jugat algun mes, però ja et dic que si no tens la il·lusió i no tens la motivació, pues, futbol, si no t'ho passes bé, és millor millor no jugar.
I et vas dedicar, com bé deies, al tema de l'entrenament, de formar-te com a entrenador, que a dia d'avui ja pots dir que tens el tercer nivell, ja ets un entrenador que podries entrenar si volguessis a primera divisió, no?
Bueno, si volgués, no, si pogués, si m'arribés algun home. De volguer, vull. Bueno, això són fites que, si no estàs en el cercle aquell, tot això, és el tema del món del futbol, és complicat.
Però bueno, sí que és cert que tens el tema, bueno, tens el tercer nivell d'entrenador i que ens arriba la teva primera experiència amb un futbol de categoria amateur, no? De categoria sènior, perquè fins ara havies estat al futbol base i ara és la primera vegada que fas el salt amb un primer equip.
L'any passat vaig estar a l'escola Baix. Vaig estar 6 mesos a l'escola Baix. Una experiència en resultats dolentíssima, però com a entrenador me van enriquir una barbaritat, perquè quan les coses no van bé és quan comences a donar molt més toms a tot el que s'està fent, si s'està treballant bé, si tal, i bueno, sobretot intentar transmetre confiança. Va ser una temporada molt rara perquè ja van començar malament, faltaven molts pocs dies per començar la lliga i teníem 13 jugadors només, la plantilla no estava feta, però bueno, una sèrie de... lo pitjor que te pot passar en tema del món regional, que tothom coneixem el que és el tema de la implicació, el tema de tot això, pues, moltes vegades també pel tema del resultat que no aconseguíem guanyar i tot això, pues va ser dur. Però bueno, a mi me va servir molt, me va servir per conèixer, que ja la coneixia com a jugador, però una mica els coneixements o la manera d'entrenar del futbol amateur i d'ara, no, perquè com a jugador no es veu igual que d'entrenador, i bueno, coses bones sempre guardo allà, records.
Sempre es va aprenent de tot, de tot plegat, no?
Sí.
Bé, doncs, fins que l'Alberto acaba fitxant pel Falset, un Falset que de seguida en parlarem de com es va fer també aquest fitxatge. Així que, si us sembla, ja anem a entrar al grup segon de la tercera catalana, anem a parlar del Falset, d'aquest líder intractable de la categoria.
Resultats i classificació.
Comencem repassant els resultats d'aquesta jornada número 7 amb el Racing Club de Futbol Bonavista 2, Sant Pere i Sant Pau B, 0.
Bon dia, Genís.
Sí.
A més, recordin del Falset 6, Maspellicer 0, òbviament. I més resultats.
Internacional de Reus 2, Escola de Pastoreta 6.
Vilaseca B, 1, Salou 0.
Salouris Futbol Club 1, Alhambra de Reus 1.
La Selva del Camp 1, Cambrils United 2.
Alcover 4, Espanya Canonja 1.
Unió Astorga 1, Hospitalet de l'Infant 2.
I Vila Fortuny 2, Bonavista 1.
Com dèiem, Falset Esportiu líder, 21 punts, 7 de 7. El segon classificat és el Racing Club de Futbol Bonavista, que ha guanyat aquesta tarda 2-0 contra el filial del Sant Pere i Sant Pau. Té el conjunt del Racing del Club Futbol Bonavista 18 punts, per tant, en té 3, hasta 3 per sota. Aquest no l'havien contat abans perquè el partit encara no estava actualitzat del tot. Uh-huh. Un partit que s'ha jugat a les 7 i quart de la tarda, per tant, quan ha vingut l'Alberto encara estàvem acabant de mirar, crec que anava 1-0.
1-0, no.
Quan ho hem mirat. La Pastoreta, tercer classificat amb 17 punts. Espanya Canonja, 16. Hospitalet de Dienfant, 15. Cambrils United, 14. Vilaseca B, 12 punts. L'Alcover en té 11. 10 per al Sant Pere i Sant Pau B. 8 per a Bonavista, 7 per a Salou, Maspellicer i Unió Astorga, 6 per a Vilafortuny, 4 per a l'Alhambra de Reus i en zona de descens la Selva del Camp 4 punts també, Salouris Futbol Club amb un punt i encara sense puntuar l'Internacional de Reus. Aquesta és la classificació en aquestes primeres 7 jornades de Lliga i abans de que m'expliquis el teu fitxatge pel Falset anem a pel partit d'aquesta tarda, si et sembla. 6-0, golejada contra el Maspellicer, però el partit ha anat... com per a marcar-ne més o ha estat un partit estrany?
Jo crec que els jugadors que estiguin escoltant i una mica pensin en la pregunta que m'acabes de fer, ells saben perfectament que no hem estat al nivell. Encara que vegis 6-0, pots dir, hosti, molta diferència, sí, hi havia, però penso que l'equip no ha estat als 90 minuts com hem estat els 6 partits anteriors. Hem tingut la sort, bueno, la sort no, hem sortit molt bé al partit, hem ficat un gol als primers minuts, de seguida hem fet el segon i abans del minut 20 anàvem ja 2-0 guanyant. A partir d'aquí hem baixat la intensitat, hem baixat tot i hem acabat la primera part amb 2 gols més, però que no hem jugat amb el nivell que estaven jugant fins ara, vale? Al descans he intentat, pues, bueno, sobretot, pues, fer-los veure una mica que quedaven 45 minuts, que havia anat gent a veure'ns jugar al futbol i que nosaltres no ens mereixíem, després de l'esforç que fem durant la setmana, de tirar minuts en cap partit, no? I per respecte també al rival, pues, encara que anéssim 4-0, que tenien que acabar el partit, pues, donant el que nosaltres podem donar, no? Hem fet 2 golets més, en 15 minuts una mica millors, però ja et dic que el més important són els 3 punts, el deixar la porteria a 0, que crec que és important perquè ens ajudarà a estar més segurs encara defensivament, i bueno, continuar sumant i continuar, pues, mira, entrenant una setmana més amb una victòria que sempre s'entrena molt millor que no com perds.
Sí,
bé, a més, el Falset que aquesta temporada compta bé, amb jugadors importantíssims, jugadors d'un nivell molt, molt important, bé, me'n deixaria alguns, no? Però el Sergi Molina, el Cristian, el Lorente, també està l'Aleix Martí. L'Aleix Martí, que és un home que bé, ja t'assegura com a mínim 20 golets o 20 i pico gols per temporada, o 30. És a dir, que és un jugador que a la categoria se li queda inclús pot ser petita i tot.
Sí, ha jugat a primera catalana a l'Escó, ha estat competint en categories molt més altes que en la tercera catalana. Jo penso que per naltros, jo crec que és una sort el tindre el grup que té el Falset, més que res de jugadors. Al final, aquests jugadors el que te fan és marcar aquesta diferència potser en els partits que s'han igualat i espero que quan vinguem, pues, partits importants com quan van agafar el Racing Bonavista, que ho havia guanyat tot i van fer un partit on ells van destacar, pues que sumin el que han de sumar, no? Però jo crec que tots els que estan entrenant, tots, no se salva ningú, estan donant-ho tot i això és la base del per què estem on estem. Perquè el dia que baixem un 5% la intensitat, la implicació i tot això, deixarem rapidíssim d'estar on estem. Ho tinc claríssim, això.
Ja a la pretemporada hi veurem Falset que molt complet, no? Perquè és el que diu l'Alberto, o sigui, tenen les peces clau, no? Que és l'Aleix, Cristian i tal, però clar, tenen gent molt jove també que està ajudant moltíssim a l'equip i que seran no tens clar, no? Parlo del Pau Ribes, del Mayol, del Sair quan surt, del Pipo,
vull dir,
són gent que complementen moltíssim l'equip i jo crec que estan a l'alçada de tot això, no? Del Cristian, de tal.
Pensa que els juvenils són el bloc de l'any passat que van ascendir de categoria i ja et dic, el més important és que són amics, porten molts anys jugant, senten els colors del club perquè és el seu poble i al final això te fa sumar en tots els partits. I bueno, penso que és una sort estar on estan i donant el que estan donant.
Bé, doncs, per al partit d'aquesta tarda, 6-0, com dèiem, contra el Mas Pellicer, amb els gols del Prous i de l'Aleix Martí, el 7 i el 18, com bé deia l'Alberto, abans dels 20 minuts ja anaven guanyant 2-0, i abans del descans encara en arribarien dos més, el gol del Prous de nou, que feia el seu segon gol del partit, i el de Pau Ribes, que feia el seu primer, en aquest cas al minut 38, 4-0 amb el que s'anava al descans, i ja la represa, de nou el Pau Ribes feia el 61, el 5-0, i al final doncs, Lorente feia el 84, el 6-0 definitiu. Victòria important per al Falset, que li continua doncs, fer gaudir d'aquest lideratge amb els 3 punts d'avantatge respecte al Bonavista. Són 3 punts, 7-7, l'inici de temporada és espectacular. Però Alberto, ens havíem quedat, si te recordes, abans d'encetejar el grup segon de la tercera, pel teu pas pel futbol base els 6 mesos també a Valls, al final per què acabes fitxant pel Falset?
Bueno, a mi me van trucar a mitjans de juliol aproximadament, que volien parlar amb mi, li havien donat la referència del meu telèfon des del Reus Esportiu al coordinador perquè volien un entrenador, que al final, bueno, pues, els entrenadors que van finalitzar la temporada passada al final l'havien decidit no continuat.
Quan... Per cert, van fer un final de temporada espectacular, eh? El David Capdevila i el Josep Maria Piqué,
tant.
Que va ser molt estrany perquè va haver un canvi de rumb de l'equip total. Sí.
Bueno, moltes vegades passa, són dinàmiques, són... de vegades no congènies bé o no entres bé amb la teva manera de ser dintre d'un vestidor i jo t'ho dic perquè l'experiència la tinc de l'any passat. És molt senzill. I bueno, me van trucar, com et dic, vaig tindre diverses reunions amb l'Enric i me van explicar... El que més me va motivar va ser com estan treballant a futbol base. O sigui, ells el que buscaven era un entrenador que enllaçés una mica la filosofia, la imatge, l'esforç que estan fent del treball, del model de joc que volen fer en tot el club i que arribés al primer equip, perquè la gent quan surti del juvenil del futbol base... tingui ja un model de joc après i pugui continuar treballant-lo amb el primer equip, no? Sobretot també la il·lusió amb la que a mi me transmitien les ganes de voler treballar, de fer una mica més de lo que estan fent fins ara, de millorar els entrenaments, de sobretot tindre una imatge de club per damunt de tot i és el que a mi me va transmetre de dir, hòstia, pues vinga, anem a fer l'esforç de fer els quilòmetres per anar a entrenar allà, anem a fer... a intentar pues, ajudar-los també en tema de planificació, metodologia d'entrenament dintre del que és el futbol base, de tota l'estructura que tenen muntada, de la planificació, de tota l'estructura per edats, o sigui, tenen un treball molt, molt ben fet dels temps que porta la directiva actual treballant i, bueno, sobretot també la dedicació de la directiva, o sigui, tu vas allà al camp i el president està allà al camp treballant per l'equip, està tots els dies, quan ha de vindre de delegat, ve de delegat, si ha de sortir a fotre esprai a un, pues surt i fotre esprai, o sigui, la implicació que té la gent allà és bestial, i això m'ho van transmetre a mi en les 3 reunions que vaig tindre amb ells, i bueno, al final vam arribar a un acord, vam començar a treballar a l'agost, i de moment pues, ja veieu com està funcionant.
Que de fet el Cristian Carranza porta el tema del futbol base.
Cristian és entrenador del juvenil, felicitacions, que ahir van guanyar un camp difícil com la Floresta, també està gestionant tot el tema de part de coordinador, com coordinador del futbol base.
Per tant, és una peça clau. A part del té una peça clau al teu equip, també és una peça clau dins d'aquests objectius que es van marcar et van acabar de convèncer per a fitxar pel Falset.
I
no?
Tant, i tant. Bueno, de fet, jo vaig tindre la reunió també amb ell, l'última reunió, les dues primeres amb l'Enric, després ell va vindre, ell que estava de vacances i se va incorporar, i bueno, jo el Cristian el conec de quan era jugador del Perelló i tot això, i al final, bueno, entre una mica les ganes i una mica el conèixer a ell, i al final, mira, ha caigut al nostre club, o sigui, contentíssim tots.
Sí. Bé, doncs al final es fa aquest fitxatge pel Falset Esportiu, suposo que també... Com creus que ha pogut la metodologia d'entrenament que en aquest cas tens tu, o com ha pogut influir l'equip per a dur-lo ara mateix en aquesta posició?
Jo, el que passa és que jo intento tot el que faig fer-lo el millor que jo crec que puc fer-lo, no? Exigeixo molt als jugadors.
Ets un entrenador exigent, això sí.
Bastant, penso que bastant, però és que crec que quan tens talent, quan tens jugadors que poden donar molt, quan tens un equip que pot fer una temporada per disfrutar i tot això, tot el que no sigui esforçar-se és faltar el respecte al futbol, saps? I a partir d'aquí, clar, quan tu fas les coses, van sortint els resultats, és transparent amb la gent. Uh-huh. Moltes vegades no pots tindre content a tothom, perquè el jugador que no juga està clar que pues no està del tot content. Però al final jo intento ser el més just possible. La metodologia d'entrenament, pues suposo que els jugadors te diran millor si li agrada o no li agrada. Jo el que veig és que la intensitat dels entrenos és bestial. Els jugadors tenen unes ganes d'aprendre, de millorar, d'assimilar conceptes nous, que a mi el que me motiva és moltíssim cada setmana. Mm. Intento passar-li tota la informació possible perquè quan arribi l'escenari del partit el dissabte o el diumenge pues no se trobin cap sorpresa que no s'hagi treballat durant la setmana. Intento metodològicament planificar els entrenos i els exercicis per treballar els conceptes que aplicarem després al partit. I mira, fins ara està sortint bé. Fins ara està sortint bé.
Bueno, això a vegades tot va bé i tot surt bé mentre els resultats acompanyen, no? Quan els resultats acompanyen, després ja es qüestiona tot.
Sí, però sí, en això del futbol, si els resultats no surten, sembla que tot el que s'està fent està malament fent, no? O no s'està fent de la manera que se tindria que fer, no? Però moltes vegades també has de mirar quines eines tens, quins jugadors, perquè no només guanya perquè un entrenador treballa bé o deixa de treballar bé. Al final, tot el mèrit que té el Falset aquest any, penso que un 95% és dels jugadors. És dels jugadors. Jo l'únic que faig és no deixar-los que se relaxin, no deixar que no juguin al futbol que tenen a les botes, i per aquí ja saben ells que sí, que no passo per aquí. O sigui, ells, quan baixin la intensitat, saben que, bueno, m'emprenyo bastant, però a partir d'aquí tot el demés els partits els guanyen ells i els entrenadors els perdem.
Estàs segur a Falset?
Sí, de moment sí. No pels resultats, sinó per lo que t'he explicat, sí, per lo que t'he explicat abans. I crec que he agafat bon feeling també amb el vestidor, amb els jugadors i la directiva, ja et dic, és que és de Déu, és de Déu. Gent que s'impliqui tant en intentar que funcioni tot això, pues, de moment bé, ja veurem.
Bé, doncs que continuï això i molts records també als jugadors, eh? A veure si continuen també amb aquesta bona dinàmica. Segur. Que a més a més crec que tenim un munt de comentaris més, no, Xavi?
Sí, lo millor de la temporada segur... Ei, Cata de Vins. Que no, però ho justifico. Abans José Manuel Carrión diu que con un poco de suerte sí. I ens diu està escoltant i ha tornat a contestar. Ei, Cata de Vins.
Molt bé, perfecte.
Bueno.
Ho tindrem en compte.
Ferran Llop diu, jo penso que sí, té molt bons jugadors. Després tenim a Roger José Borrell, que diu, si segueixen treballant segur que estaran a la part alta de la classificació, tenen jugadors amb molta classe i crec que les ganes no els hi falten, amb un Falset. Després tenim a Josep Maria Prous, suposo que també el deuen conèixer.
Gran capi.
És molt aviat, queden moltes jornades, però l'ambició i les ganes i l'actitud hi són.
Les has inculcat, Alberto, això? Partido a partido.
Això me sona de...
Entreno. Encara més, entreno.
Arnau Vidal diu, jo crec que sí, tenen prou bon equip. Gerard Andreu diu, jo també crec que falta molt, però ojalà ho aconsegueix. Després està un dels golejadors d'avui, Freddy Giné, que diu, ojalà que hi hagi més equips de la zona, la segona catalana.
Enhorabona, Frede, pel gol.
També tenim...
Frede, bé! Què fas, tio?
És bon jugador, Frede, també. Segueixes també el pitxatge, això s'ha...
Sí, va estar també a l'Escó, va poder jugar... Bueno, un jugador jove amb molta qualitat i que segurament, pues, bueno, on estigui, pues, farà molts de gols.
No ha ficat res, Frede, de la Cata de Vins?
No. No vol.
Mira que li agraden els vins, també.
No. Suposo que el partit contra el Vitem lo condiciona. Tenim també a una de les persones que segur que coneixem per aquí, que és Jordi Perelló, el nou escut de l'Espanyol. Diu, segur Sens dubte, aquest any farem història en mayúscules. Mm-hmm. Francesc Granell, que diu està esperant la firma
amb
moltes ganes. Diu,
no dormis, Francesc, aguanta.
Amb un guanyador nat com l'Alberto, tot és possible. I per acabar, Sergi Serrato Nogués, que diu, ja van estar a prop fa anys, ja els hi toca, s'ho mereixen. Cata, entre parèntesi.
Molt bé.
Que pues... Serrato, és que Serrato no falla.
Bueno, clar, és que al final s'ha de saber ficar el comentari final, que si no, no compta. Bé, doncs, aquí els comentaris de la gent, una mica de tot.
Bueno, és normal. Jo ja et dic, s'ha d'anar amb una mica de cautela perquè acabem de començar i això dura 10 mesos. En els primers... mes i mig, no? Quasi dos mesos, pues de moment som el millor equip i bueno, això ja no ho treu ningú, això és veritat.
De totes maneres, la part alta de la classificació sí que està bastant igualada, eh? O sigui, excepte sí, vosaltres, no? Que us heu escapat en tres punts, tenim...
Home, però pensa que només amb set partits, lo normal és que estigui igualat. Lo que no és normal és que un equip estigui ja a 7 o 8 punts de diferència dels demés, no? Sí, l'Internacional, que veig que me'l marques aquí, sí que és veritat que no encara no ha puntuat i... Però és un club que ha començat amb problemes de jugadors, que va anar els 3-4 primeres jornades amb 11 o 12 jugadors, molt justets, han tingut problemes de fitxes. Nosaltres, quan vam anar allà, vaig estar parlant una estona amb l'entrenador i bueno, això te marca també molt. Després, si no guanyes partits i et fiques a la part de baix, i psicològicament el jugador no va entrenar igual, no se creu igual les ordres de l'entrenador i... costarà sortir d'aquí.
Ja no és el mateix.
Costarà.
Bé, doncs, en quant a la pregunta que estem formulant avui, recordin que encara en aquests últims minuts que ens queden de programa, 20 minutets aproximadament de programa, encara podeu dir la vostra, i al final farem el sorteig d'aquests 3 tiquets que tenim per a que poguéssiu anar invitar dins l'estadi a la cata de vins dins la Fira de Móra Nova del proper cap de setmana, del dijous al diumenge. Sí, sí, totalment pagat. Vinga, que anem ja a la quarta catalana, anem arribant al final. Quarta catalana, repassem els resultats d'aquesta jornada.
Vinga, som.
Cadena SER.
Ràdio Móra de Vins.
Dins l'estadi. Quarta catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi. Quarta catalana, grup 20, jornada número 5, amb l'Escobe 3, Benissanet 1.
Vilalba 5, Ebrescola 2.
Arnes 2, Olímpic Móra d'Ebre 3.
Roqueteng B 4, Xarta 1.
Jesús Catalonia B 2, Remolins Vitem B 0.
La Galera 3, Tivenys 0.
Bot 2, Aldeana 3.
Jesús i Maria B 3, Gamarles B 2.
Bé, doncs el Jesús Catalonia B continua liderant la classificació amb 15 punts i el segueixen de ben a prop el Vilalba amb 12 i també l'Olímpic de Móra d'Ebre es situa ara mateix tercer amb 12 punts i situant-se, doncs, com dèiem, en aquesta zona d'ascens a tercera catalana. El Remolins Vitem B, després de la derrota d'avui contra el líder, el Catalonia, queda fora d'aquest playoff, es queda quart amb 10 punts, els mateixos que el filial de l'Escó, que amb la victòria d'avui contra el Benissanet també mostra la seva candidatura.
Però cal dir que és dels equips que s'esperen estar a les tres posicions, sí. Tant Vitem B com Catalonia B.
I Escó B.
Jo crec que i Escó B, està clar. El que passa és que el xocar entre ells i portar pocs punts, com ha dit Alberto, pues, també...
Tot se va jugar una mica, eh? Bé, i pel que fa a la part baixa tenim i en destaca el Camarles B, que té un punt, i encara sense puntuar tenim el Bot i el Benissanet, que no han aconseguit puntuar en aquestes primeres 5 jornades de Lliga. Comencem aquest repàs als partits, comencem parlant de l'Olímpic.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Un Olímpic que juga contra l'Arnes. Al final, 2-3, victòria de...
Arnes, Club Esportiu.
Així és, Javi. Important remuntada de l'Olímpic a Arnes, que li permet no perdre pistonada per les primeres posicions de la Lliga. Tot i els 3 punts que l'equip de Paco Muñoz ha pogut aconseguir al final, l'inici del partit ha estat molt complicat. Només començar el partit en una pilota penjada a l'àrea, l'Arnes aconseguia fer l'1-0 en una acció de Miquel Malras. I al minut 20 arribaria el 2-0 en una passada a l'espai que guanyava l'esquena de la defensa i que Joan Carbó materialitzava en un 2-0 al marcador. Tot i això, abans dels 9 minuts de partit, s'ha lesionat el Sergi Vila per un esquinç al turmell. Ha entrat en el seu lloc Arnau de Prada, que ha estat decisiu, ja que el 25, en una pilota dividida, Arnau s'anticipava a la sortida del porter i feia el 2-1, retallava distàncies. I el 37, en un córner tret per Pete, una pilota que es quedava morta dins l'àrea i Arnau l'empenyia de nou per a fer l'empat abans del descans. Per tant, important també l'entrada d'Arnau a la primera meitat en substitució del Sergi Vila perquè ha marcat els 2 gols que han pogut posar l'Olímpic dins del partit. A la segona part, moltíssima intensitat per part de l'Olímpic que ha cregut en la remuntada. Ha pogut fer inclús el tercer en diverses ocasions, però no ha estat massa encertat de cara a gol. hauria de ser Pete, qui al minut 70, amb un gran golaç de falta directa, posava el definitiu 2-3 al marcador. La defensa de l'Olímpica ha hagut de fer molta feina en els últims instants, ja que l'Ernest també ha apretat al final en busca de l'empat, inclús ha enviat una pilota al pal. Al final, però, 2-3 a favor de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que la propera setmana rebrà el Vilalba, partidàs, mentre que l'Ernest es desplaçarà al camp del Xerta. És curiós, però un jugador de l'Olímpic no ho diries mai, quan jugaves tu aquí, que l'Olímpic hauria de baixar a quarta catalana, no?
Pues no, quan la temporada va baixar ara fa 2 anys, crec, no? Fa 2 temporades.
L'any passat.
Me va estranyar bastant, però clar, des que jo vaig estar van començar a sortir jugadors importants que formaven part pues, una miqueta la columna vertebral de la tercera catalana, aquella ascens i l'última jornada al camp de Jesús i Maria que van perdre, que va pujar a final al Perelló, crec, no me'n recordo qui. Bueno, és raro. L'únic que puc dir és que ojalà pugin a tercera catalana una altra vegada, perquè a quarta crec que l'Olímpic no ha de ser. I la tercera, fins i tot, crec que també per un club com l'Olímpic...
Se li queda petita.
Se li queda petita, però clar, quan les coses igual no se fan de la manera que se poden fer, pues passen aquestes coses.
Bé, doncs un Olímpic que mostra les seves credencials amb la remuntada d'avui al camp de l'Arnes i que espera la propera setmana en la visita del Vilalba en un partit totalment directe, segon contra tercer, a més porten els mateixos punts, per tant, serà un bon moment per a medir forces i per a veure quin dels dos, almenys en aquest inici de lliga, està més ben preparat per assolir l'ascens. Tenim més partits.
Club Esportiu Benissanet. Futbol Club Escó.
Bé, doncs, Escó B 3, Benissanet 1. El filial de l'Escó s'ha endut el derbi d'aquesta tarda contra el Benissanet. Cisco Méndez avui ha fet 2 gols. El primer al minut 5, a l'aprofitar una passada a l'espai, i el segon al 28, amb un gran xut de fora de l'àrea. Abans, però, als 21 minuts de partit, el Benissanet empataria amb el gol de l'Ivan Blader de penal. L'Escó ha estat superior durant els primers 45 minuts, però a l'inici del segon temps ha vist com el Benissanet ha reaccionat i ha posat entre les cordes els de Rubén Viudez. Però, això sí, un gol d'Adrià Figueredo al minut 69 posava el 3-1, terra pel mig, i sentenciava el partit. Inclús, al final, el marcador hauria pogut ser més ampli per als de casa. La propera jornada, Ebre-Escó, l'Escó B i Benissanet, Jesús i Maria B.
Bot Futbol Club.
Bé, el Bot, un Bot que ha perdut a casa 2-3 contra l'Aldeana. Ha començat perdent amb un gol de l'Aldeana, 0-1 al minut 7. Ha pogut empatar gràcies al gol de l'Oriol Fidel, que ha marcat l'1-1 al minut 30-31. Inclús el Bot ha aconseguit la remuntada, un Bot que, recordin, juntament amb el Benissanet encara no ha guanyat cap partit. Vili ha marcat al minut 37 el 2-1, que feia creure en les esperances del conjunt local, però amb el 2-1 s'anava al descans. De cara ja a la represa, l'Aldeana al 55, al 10 de la segona part, posava el 2-2 al marcador i al 85, als últims minuts, serenat el partit al Bot, que ha vist com l'Aldeana feia el 2-3 i que capgirava finalment el marcador, 3 punts que se li escapen al Bot quan ja els tenia pràcticament a tocar almenys al descans.
Futbol Club Vilalba.
I un Vilalba que ha guanyat contra l'Ebre Escola, eh?
Vilalba 5, Ebre Escola 2, un partit... El Vilalba començava molt enxufat i ràpidament es posava per davant el marcador, feia l'1-0 i el 2-0, però, sorprenentment, abans d'arribar al descans, el Vilalba es relaxava i l'Ebre Escola retallava distàncies fent el 2-1 i després acabava fent el 2-2 abans d'arribar al descans. A la segona part, però, el Vilalba tornava a engegar la màquina i feia el 3-2, el 4-2 i acabava fent el 5-2, que bueno, el deixa en una molt, molt bona situació abans d'enfrontar-se contra l'Olímpic.
Molt bé, i a part també tenim més partits, eh? Més partits en aquest cas del grup 24, que el Porrera ha guanyat.
Olai.
3-1 contra la Selva del Camp. En aquesta jornada, un Porrera que ha començat perdent contra la Selva. Al minut 4 ha marcat el primer l'Oriol pel conjunt visitant, i després, amb el gol del Pablo Mazón, al minut 40 posava l'1-1 i a la represa...
Monzón és més gran des d'això.
Mazón, he dit. I després, a la segona part, amb 2 gols de l'Arnau Anglès, al 55 i al 70, posaven el 3-1 definitiu per al Porrera, que s'endú aquesta victòria. 3 partits, 2 victòries, no?
Sí.
Bona estadística. I amb el Porrera acabem ja el repàs al futbol territorial, futbol de Champions, futbol de Champions total... Futbol territorial. Bé, hem d'anar acabant ja la quarta catalana. No sé si la repas, si la segueixes una mica o ja se te queda massa...
Quarta catalana segueixo més el grup d'allà de Tarragona perquè tinc un consell jugant. El Porrera ho comenten allà al Falset, alguns jugadors que són amics de jugadors que estan allà al Porrera, i avui estaven comentant això, la segona victòria del Porrera, que portava 2 anys i mig, no? Crec que portava sense
guanyar. La temporada passada no va guanyar cap partit, va empatar-ne un, si no m'equivoco, no va guanyar cap partit la temporada passada.
Penso, si m'equivoco, és que algú...
Bueno, han guanyat un, no?
Dos.
El segon, aquest és el segon.
És a dir...
Sí. I el 9-1, si és el segon.
Bueno, això ja és més lo normal, no? Anar guanyant i anar perdent és més normal que no perder tot.
Molts ànims al Porrera, a veure si té molta sort aquesta temporada i el veiem una mica més amunt. Estem arribant ja al final del programa d'aquest diumenge, quan són ara mateix les 11:21. Ens falta la part de futbolistes ebrencs al món, que ràpidament repassem.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi, el seguim de ben a prop.
Bé, doncs, apartat de futbolistes ebrencs al món, que ens agrada moltíssim repassar aquest apartat, perquè són els futbolistes que tenim aquí a casa nostra, al territori, que estan triomfant por ahí, i un d'ells, per exemple, és Edu Albacar, jugador de l'Elx.
De l'Elx, capità de l'Elx. Esquerra molt bona.
És del Madrid també, igual que tu, eh?
Bueno, ere.
Jo sóc home de futbol.
Ere del Madrid, eh? Ara no ho sabem d'on és. Li hauria de preguntar.
Bueno, jo crec que continua igual. A part que és de l'Elx, òbviament, eh? Elx 0, Sevilla 2. Ha perdut aquesta tarda l'Elx d'Edu Albacar. Ha jugat tot el partit d'Edu Albacar i, a més, crec que al seu Facebook s'ha penjat una fotografia d'un...
Al Twitter?
T'ha enviat un rato el partit.
Bueno, t'he enviat la foto, si m'ho vas mirant a mi.
El cas és que estava fent massa coses a la vegada i això ja saps que és complicat.
Bueno, acabarem més ràpid mirant-ho al mòbil, trobo.
Sí, ha penjat alguna foto que s'ha sigut una acció...
Primer gol, és fora de joc del Sevilla.
Sí, no? Sí. És que no l'he vist el partit, l'escoltava per la ràdio, però no l'he pogut veure.
He estat veient jo i és fora de joc. Remata,
sí, crec que ha sigut aquesta...
Sí, es veu clarament que rematen fora de joc. Y os prometo que el día que nos den algo, también subiré las fotos. Trabajar y pensar en el próximo partido. No queda otra.
Bueno, doncs, terreny de l'Elx, com dèiem, 0-2 contra el Sevilla. Edu Albacar, que ha jugat tot el partit. A més, ens anem cap a Alemanya. Allí juga Oriol Romeu, que contra el Bayer Leverkusen et juga a l'Stuttgart. Stuttgart 3, Bayer Leverkusen 3. Oriol Romeu, que també juga tot el partit, està sent un fix, de l'alineació del conjunt de l'Stuttgart. Està jugant-ho tot, i això, sens dubte, és el que li convenia a Oriol, no?
Ja feia falta, eh?
Està en un equip que fos titular i que jugués tots els minuts que pogués, no? A més, anem ja cap a la Premier. Stoke City 2, Swansea 1. Ha jugat també tot el partit d'Àngel Rangel, però no ha pogut fer res per evitar la derrota del seu conjunt, del conjunt galès del Swansea. Anem cap a la Championship, la segona divisió anglesa. El Brighton de Bruno Saltó, que no ha jugat, va perdre ahir 0-1 contra el Boro, 0-1 contra el Middlesbrough. No ha jugat Bruno, que té molèsties físiques. Esperem que recuperi el més allà possible també per a veure si pot jugar el proper partit, la propera jornada. I per acabar ens anem cap a Polònia. Allí tenim el Gerard Badia, que no ha jugat aquest cap de setmana. Tot i això l'hem de felicitar perquè ha complert 25 anys, Així que enhorabona i felicitats a Gerard Badia, que està fent, a més, una temporada brillant amb el Piast. Ha començat molt bé aquesta temporada, i que així sigui. 0-3 al camp de l'Slask.
Molt bé.
Gran equip, és l'Slask. Sí. Coneixes, Alberto?
Pensava que era un guitarrista.
Veig molt de futbol, però aquest no. La primera vegada que escolto això.
Aquest no.
És bo, Genís, no digues que no.
Molt bé, doncs amb futbolistes del món pràcticament anem acabant. Ens falta un apartat, que és... un apartat no, ens en falten dos. Però les últims...
No la lios.
Cuidao, que si no, Cisco s'enfada, que tenim aquí escoltant.
Ha fotut un bot el llit, tio.
Allí com que és l'últim? Crònica poliesportiva, la repassem ràpidament. Som-hi.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Doncs comencem amb el futbol sala. De la primera s'han jugat només els segons partits. Té Novira, el Forja, B5, Mora d'Ebre 5. I Rapitenc 11, Flix Futbol Sala 3. I de la segona tenim el Vendrell 2, Capçanes 2, i descansava el Cornudoia del Montsant. Mm-hmm. Després tenim l'handbol femení, han descansat, han passat el partit contra Sant Esteve de Sesrovires perquè no tenien jugadores per part de l'Ascó, i el masculí ha debutat amb victòria, guanyant per 20-18 contra el Tarragona. I després també tenim, com a poliesportiu, la Milla Urbana de Móra la Nova, que tenim la següent classificació dels resultats sènior, amb la victòria d'Admet, atentos, company d'equip meu, l'Admet, Ha guanyat la Mia de Mora la Nova. Ahmed, Abdel i Ain han quedat primer, segon i tercer, i quart ha quedat la Victoria Ros de Late, els tres primers de Mora la Nova. I la classificació local, Josep Maria Pinyol i Aleix Escoda. I pel que fa al senyor femení, la Cinta Sabater ha guanyat de Late, la Carla Gutiérrez segona de Late i la tercera l'Arantxa Rius de Late.
Molt bé. Tenim aquesta setmana començava també el futbol 7 femení.
Femení, amb els següents resultats. Ginesta 4, Alcanar 8, Santa Bàrbara 3, Horta de Sant Joan 0, Remolins Virem 0, Olímpic 3, Sant Jaume d'Enveja 1, Femení Tortosa Ebre B 1, Aldeana 5, Josep Maria 0 i ha descansat el Gandesa.
Sí.
Molt bé, tenim alguna cosa més de futbol d'aquí?
No? Nada, nada de nada.
Nada? Mira, fem una cosa, anem a la firma per acabar.
Sí, per si ho cas.
Anem a la firma, ara que ho tenim aquí en ment, anem a la firma i als últims instants de programa acomiadem també ja l'Alberto, després l'acomiadem i també fem el sorteig, a veure qui s'emporten últims comentaris i a veure qui s'emporta aquest tas de vins a la Fira de Mora.
El sorteig ho vaig fent jo abans.
Sí, mentrestant, mentrestant. Després l'Alberto dirà el número i així ho farem. La firma, Francesc Granell.
Tambores.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
No és que el començament hagi estat dolent, però després de perdre la categoria, possiblement s'esperava més de l'equip, encara que en 5 partits, 4 victòries i una derrota, tampoc està gens malament. Però és que abans del superpartit de diumenge vinent, davant del Vilalba, l'Olímpic Mora d'Ebre es veu sorprès als primers minuts amb un 2-0 davant de l'Arnes. I a la millor ni els més optimistes esperaven la remuntada. Que això sí, finalment arriba i es produeix amb un nei esplèndid. Finalment, 2-3. I deixa les portes obertes a que l'enfrontament amb el Vilalba, l'Olímpic de Mora d'Ebre, pugui ser el nou líder. I ja no és dubti que aquest equip és un seriós aspirant a l'ascens.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Bueno, doncs, la firma de Francesc Granell, que ens serveix ja pràcticament per acabar el programa. Estem al final. Últims comentaris, o més ben dit, ja directament els comentaris finals, perquè hem de fer el sorteig. Quants n'hem tingut al final, Javi? No sé quants...
Ha vingut 14 comentaris.
14 comentaris.
14, 15, 16, 17, 18, perdona.
18, 18 comentaris. 18 sí. Comentaris,
sí,
vale.
14, 18, eh?
Doncs un número,
el 10,
Alberto.
El 10.
El 10. Vale, de moment el 10, de moment. Sempre i quan tingui, òbviament, caigui dir-lo de la cata, clar. O sigui que ara el Genís farà els càlculs adients, farà aquí les equacions i tot,
sí,
per,
sí.
Per a saber...
Just. José Manuel Carrión.
Molt bé.
Cata de vins.
Un altre, no?
Ah, aquí n'hi ha tres.
N'hi ha tres.
Un Carrión altre. És molt de vins, això, eh?
El número 7.
El número 7. De Raúl.
Entre d'altres.
Ahí lo dejo, ¿no?
Entre d'altres.
Gran jugador de la història del futbol, Raúl?
Sí.
Se vol dir que ets el Madrid o no?
Bueno, sí. Vaig, tiro més cap allà.
Tira més
cap allà.
Tira més cap allà.
Tenia que sortir.
L'altre és... Roger...
Sí.
Roger Marco. Sí. Era el porter.
Raratongo, collons.
Tranquil, home, tranquil, que la gent no s'ho pensa.
No ho direm, que ho has contat, tranquil.
I un altre.
I el 13.
El 13. Es contant, Genís. El 7,
el 13 és per a Sergi Serrato.
Molt bé, el Sergi Serrato. Ja tenim els tres guanyadors, eh? De la cata...
De la canonja, no?
Correcte.
De la cata de vins.
Sí.
Bé, doncs, 4. Que ja ho tenim. Alberto, enhorabona per la teva recent paternitat.
Gràcies.
I que ho disfrutis sobretot això.
I tant.
I després el futbol.
Molt bé. Per suposat. L'ordre és aquest.
Gràcies per venir.
Molt bé, gràcies. Volia simplement dir una cosa ràpida.
Sí.
Animar una mica la gent del poble de Falset a acudir una mica al camp per animar aquests jugadors que estan deixant-lo tot pel seu equip i que, sens dubte, ajudarien bastant més si veiessin la grada una miqueta més plena. Ja sé que costa, perquè el camp està una mica desplaçat, no com abans, que estava allà al mig del poble, però crec que val la pena fer l'esforç per animar aquesta gent que s'ho estan deixant tot per ells.
Molt bé, Alberto, que ha estat un autèntic plaer i desitgem el millor aquesta temporada amb el Falset.
Ho intentarem, continuarem batallant.
Molt bé, bona nit.
Gràcies.
Javi, Genís, que ho deixem aquí. Recordin, el proper diumenge, dia 26, a les 10 i 11 minutets, i tornem a ser aquí a dins l'estadi. Gràcies, que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Hasta la setmana que ve.